Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit tingueu, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera Ràdio Sabadell. Encetem novembre, ja plenament endinsats en una tardor benigna i directament enfocats cap al final d'aquest 2019. Esperant que tots estigueu molt i molt bé, avui oferirem un programa d'actualitat on, malauradament, haurem de donar compte d'un bon grapat d'obituaris, ja que en aquest mes d'octubre sembla haver-se acarnissat en la gent del món de l'òpera. Tot plegat ens permetrà sentir una bona quantitat de música, molt bona, que us anirem presentant peça a peça. Toni González, del control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una molt cordial benvinguda. Som-hi! Avui hem començat amb les delicades notes de l'ària Signore Ascolta, que canta el personatge de Liu en el primer acte de Turandot, de Puccini. Era la versió immaculada de la gran i enyorada Montserrat Caballé amb la London Philharmonic Orchestra dirigida per Jubin Mehta. Això és així perquè vull parlar-vos una mica d'aquesta òpera que ha estat triada pel Liceu per obrir la temporada 2019-2020. I ho han fet amb el seu acostumat desplegament de propaganda venent la suprema modernitat i transgressió que suposa el muntatge de projeccions, una veritable orgia de llums. Ara us ho explicaré, tenint en compte que hi he anat dues vegades i he vist els dos repartiments, primer el dia 7 d'octubre, data inaugural, i segon el dia 11, amb la meva entrada. Pel que fa a la famosa escenografia, en realitat la part sòlida de la mateixa no deixa de ser la tradicional per Turandot, si bé modernitzada. Té la plataforma central amb el tron de l'emperador dalt de tot i les dues escalinates que baixen pels laterals i la central. Res que no s'hagi inventat ja. L'original en aquesta ocasió, com ja he dit, són les projeccions. Calien? No ho sé. Han donat un toc diferent, és cert, però no crec que afegissin res a la història, només un forat als contes del Liceu, em temo. En general, les projeccions eren guapes, amb una excepció que vaig trobar de gust dubtós, final del primer acte, quan Calaf ha de tocar el gong. En lloc d'això, prem un pulsador i tot s'il·lumina de colors en el més pur estil del més xabacà dels concursos de Telecinco. A banda d'això, la direcció d'actors era de primer de parvulari. No podia ser més bàsica i mancada d'idees. Mira que les escenes de les tres màscares donen de si, eh? Però gens aprofitades escènicament. Jo només feia que pensar en la nostra modesta producció de Sabadell del 2015, on els tres personatges van fer una feina espectacular de moviment escènic. Entenc que el senyor Frank Galeu és un gran videocreador, no ho discuteixo pas, però com a director d'escena, un zero a l'esquerra. El primer dia em vaig avorrir solemnament, tant que en un moment donat vaig fins i tot desconnectar del que passava a l'escenari. El cert és que on estava situat, al lateral de l'amfiteatre, no era el millor lloc per apreciar res, ni l'escena, pràcticament mig escenari no el veia, ni la música, els sons de l'orquestra m'arribaven com desenganxats, no sé si m'explico. En canvi, el segon dia a platea vaig poder-ho apreciar tot molt millor i la meva atenció no va decaure. L'orquestra em va semblar molt millor, encara que té coses a corregir, força. De vegades massa forta, algun tempo massa lent i en algun moment també li faltava empastar-se tota ella. Però el resultat final el posaria en un notable, raspat però un notable. Cantants. La Irene Teorin penso que és millor que la Lise Lindstrom, però com que va cantar el primer dia, doncs malament per la meva experiència. Va començar la seva ària amb un vibrato realment molest, a la meva oïda almenys. Tot plegat em va fer concloure que molt millor si es queda a Can Wagner, on té poques rivals. La Lindstrom, per la seva banda, em va agradar, amb una molt bona col·locació dels aguts, però en ocasions l'orquestra la va tapar, i en general vaig trobar que li mancava autoritat, com a Turandot. La postureta que li fan adoptar amb els braços que semblen enjarres, com es diu en castellà, en realment ridícula, no ajuda pas. Més aviat fa riure que no pas por. La Liu, totes dues sopranos que la van interpretar van ser les més aplaudides. El primer dia, Armonella Yajo va fer uns pianíssims sublims, però res més. De fet, en algunes notes baixes, la missió era més que lletja. L'altra, Anita Harty, que encara em pregunto com és que va ser la més aplaudida. No és que cantés malament. No fa les subtileses de la Yajo i fins i tot em va semblar que té una emissió no ben equilibrada, però, noi, el públic és així. Ah, i això de que mori electrocutada, gran parida. Quina poca emoció que em va provocar, per favor. Calaf, em pregunto per quin miracle en Gregory Kunde, amb 65 anys llargs que té, manté aquesta veu fresca i de timbre juvenil, amb uns aguts espectaculars que emet sense vacilar gens ni mica i sempre ben col·locats. Per mi, el millor de tots els dos repartiments. Chapó en Kunde i que sigui per molts anys. En Jorge de León, primer dia, l'he sentit en nits millors. De fet, el seu Calaf va ser gris i opac, i el Nessun dorme per oblidar. No em va agradar gens. Quina pena que el rol de Timur sigui tan poc consistent. El del primer dia, per mi, gairebé el millor de la nit, Alexander Vinogradov. El del segon, Ante Jerkunica, qui ja coneixem ben al Liceu, impressionant i corprenedor. Una veu esplèndida que no et cansaries de sentir. Les tres màscares, Toni Marsol, Ping, Francisco Bas, Pang, i Miquel Di Atxalandabasso, Pong, molt bé a nivell vocal, molt ben compactats tots tres, vermell, verd i blau, semblaven una còpia dels nostres del 2015, però com ja he dit, no els hi van crear una teatralitat a l'alçada. Michael Bort feia el mandarí. El pobre home portava el vestuari i perruca més ridículs que us pugueu imaginar. Semblava una cabretera del Molino en plena decadència. I en deixava pel final el veterà Chris Merritt, l'antic rossinià de pro, en el rol de l'emperador, en el qual va complir més que correctament, vestit com de marcià. Al final, al saludar, l'home feia una cara, pintada de daurat, que semblava dir «Què hi faig jo aquí?». Aquesta és, estimats amics i amigues oients, la meva crítica de la Turandot del Liceu. I ara en sentirem un segon fragment, que serà l'altra ària de Liu, la del tercer acte, «Tu, que dit gel ser cinta». Aquesta serà en la veu de Renata Tebaldi amb l'orquestra de Santa Cecília de Roma sota la batuta d'Alberto Herede. Thank you.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Encara que en aquest programa parlem bàsicament de fets recents, hem de deixar un forat per retrocedir al passat i presentar-vos els personatges del mes de novembre, ja que aquest és l'únic programa en el que els podrem encabir. Avui parlarem per aquest ordre d'una soprano i d'un baríton. I començarem per la soprano, que és una cantant força antiga, d'aquelles nascudes en el segle XIX. Avui parlarem d'una senyora que es va donar a conèixer amb el nom d'Amelita Galli Curci. Nascuda Amelita Galli el 18 de novembre de 1882 a Milà, en el si d'una família de possibles. Va començar estudiant piano, però per influència de la seva àvia es va dirigir cap al cant, influïda també pel compositor Pietro Mascagni. La seva formació, però, per voluntat pròpia, fou bàsicament autodidacta. El seu debut es va produir el desembre de 1906 a Trani, ciutat del sud d'Itàlia, en el rol de Gilda de Rigoletto. Ràpidament passa cap a l'Òpera de Roma i actua també en una sèrie de teatres menors, fent progressos ràpids cap a altres sales de major importància com el San Carlo de Nàpols, on hi arriba el 1910. En poc temps també passa a cantar a l'estranger, Santiago de Xile, Madrid, Sant Petersburg o Barcelona. El seu repertori era el típic de soprano de coloratura, amb algunes incursions més líriques. El 1908 havia afegit la segona part del seu nom artístic en casar-se amb el marquès Luigi Curci, matrimoni que acabaria en divorci el 1921, per bé que ella va seguir cantant amb el cognom compost. El 1915 va interpretar Lucia en el color de Buenos Aires al costat d'Enrico Caruso. El 1916 debut als Estats Units amb Rigoletto a Chicago. El gran èxit obtingut va fer que acceptés formar part de la companyia d'òpera d'aquesta ciutat fins al 1924. El 1921 es va presentar en el Met de Nova York, unint-se a la companyia fins al 1930, any a partir del qual va deixar l'òpera representada. I es va dedicar només a concerts, amb la sola excepció d'una bohème a Chicago el 1936. Amelita Galli Curci, malgrat els seus problemes vocals, que es van començar a manifestar tan aviat com el 1919, fou una soprano adorada en els Estats Units, país on es va quedar a viure, i on va morir el 26 de novembre de 1963 en el seu ranxo de La Jolla, a prop de San Diego, Califòrnia. I ara el sentirem en un enregistrament molt antic, del 1919. Té, per tant, 100 anys, ni més ni menys. I us demano disculpes per la qualitat, que, malgrat tot, és prou acceptable. L'ària és Quel guardo il cavaliere del Don Pasquale de Donizetti.
Thank you.
Altre personatge d'aquest mes és el baríton, o millor, baix baríton, italià Renato Capecchi, que va néixer el 6 de novembre de 1923 al Cairo, a la capital d'Egipte, però de pares italians. Encara que mai va trepitjar un conservatori, va estudiar violí de jove i després de participar en la Segona Guerra Mundial va estudiar cant amb el professor Ubaldo Carozzi a Milà. A finals dels 40 es va guanyar un concurs radiofònic i el 1949 es va produir el seu debut a Reggio Emilia en el rol de Monasro Aida. Aviat actua en el Maggio Musicale Fiorentino amb l'Elisir d'Amore i en el Festival des en Provence a França protagonitzant Don Giovanni. El 1951 debuta a l'Escala en una estrena mundial, l'Allegra Brigata, de Gianfrancesco Malipiero. Capecchi participa en nombroses estrenes d'òperes contemporànies. El mateix any de 1951 debuta en el Met de Nova York com el personatge de Germont de la Traviata. Es dona la circumstància que en el Met hi va cantar els rols protagonistes fins al 1954. I havent desenvolupat el gruix de la seva carrera a Europa, no hi tornaria fins al 1975, cantant a partir d'aleshores rols de comprimari, com el Sagristà de Tosca, per exemple, obtenint també grans èxits. La seva carrera va evolucionar cap a interpretacions, sobretot del repertori del baix bufo, on combinava una veu molt bonica i unes extraordinàries dots escèniques, que li garantien sempre grans èxits allà on cantava, que fou un dels principals teatres del món. Cap al final de la seva carrera es va dedicar també a la direcció escènica i el seu retir definitiu va tenir lloc el 1986 amb un triomfal recital en el Carnegie Hall de Nova York. Renato Capecchi va morir a Milà el 30 de juny de 1998 i el sentirem ara com a Belcore, a l'Elisir d'Amore, de Donizetti amb el cor i l'orquestra del Maggio Musicale Fiorentino sota la batuta de Francesco Molinari Pradelli, enregistrament del 1955. Encara era molt jove, 31 anys. Come pari de Bezzoso.
Cosa sorprendente. galant. Ah, som sergent! Non va bello che resisto alla vista d'un cimiero. C'è da morte io guerriero, figlio madre dell'amore.
Sì, davvero!
C'è da morte io guerriero, figlio madre dell'amore.
Oh, mio amore!
C'è da morte io guerriero,
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I a partir d'aquest punt, totes les notícies que donarem seran obituaris. El mes d'octubre ha estat particularment nefast en aquest sentit i ens ha portat la notícia de diversos traspassos de gent relacionada amb aquest món de l'òpera. La figura més coneguda que ens ha deixat darrerament, i això fou el 30 de setembre, ha estat la famosa soprano afroamericana Jessie Norman. Però sent ella una figura tan immensa del cant i comptant en nombrosos enregistraments amb la seva veu, en parlarem la setmana que ve amb un programa monogràfic que la dedicarem. Però ara parlarem de quatre figures desaparegudes. La primera, potser aquest nom no és el que més us sonarà, és un tenor italià, Umberto Grilli, que va morir també el 30 de setembre en el poble de San Genesio e Uniti, prop de Pavia, als 85 anys d'edat. Havia nascut a la mateixa Pavia el 4 de setembre de 1934. Fill i germà d'escultors, ell es va dirigir cap al cant. A les classes que aprenia hi va conèixer la que seria la seva esposa, la soprano Fiorella Pediconi. La carrera de Grilli va quedar limitada a Itàlia i alguns països europeus per un fet molt curiós, la seva insuperable por a volar. El seu repertori incluïa títols de Donizetti, Ponchielli, Rossini, Puccini, Bellini i Verdi, bàsicament, i va cantar al costat d'il·lustres col·legues com Leila Genscher, Renata Scotto o Mirella Freni, havent de fer en nombroses ocasions de substitut de Pavarotti. Un dels seus grans èxits fou el 1977 a la recuperació d'Oberto, la primera òpera de Verdi. En el moment del seu traspàs portava 30 anys retirat. I d'Oberto serà precisament el fragment que us proposo, la cabaleta Già parmi udire il fremito, amb el cor i orquestra del Teatre Comunale de Bologna, dirigits per Zoltán Pesco.
Batterò gli stolli,
mio amor,
i stolli.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Més ens va impressionar la sobtada mort a causa d'un infart agut de miocardi el dia 5 d'octubre del tenor també italià Marcello Giordani. Va morir a la seva mateixa ciutat natal d'Augusta, a la província de Siracusa, a Sicília, on havia nascut el 25 de gener de 1963. Tenia, doncs, només 56 anys. Sentim-lo en una primera peça desconeguda, Son Giunto. És de La fidanzata corsa, de Pacini, amb l'orquestra del Teatre Bellini de Catània, dirigida per Steven Mercurio.
Prima volta io dissi t'amo e quel caro labbro rispose a me con la parola stessa. Io sento vita.
Giordani va estudiar cant a Milà i el 1986 va debutar en el festival dei Due Mondi, a Spoleto amb Rigoletto. El 1988 ho fa a l'Escala, amb la Bohème. I el mateix any fa el salt a Amèrica presentant-se a Portland, Oregon, amb els Pescadors de Perles. A continuació ja cantaria San Francisco, Seattle, Los Angeles i Filadèlfia. I el 1993 és l'any del seu debut en el Met, amb l'Elisir d'Amore. I el 1995 ho fa a Covent Garden amb la Traviata, dirigit per Solti. En el Teatre de Nova York hi va cantar en 170 ocasions i jo, durant els anys que vaig freqüentar aquest teatre, vaig tenir l'oportunitat de veure-lo en nombroses ocasions. Anil Pirata, Benvenuto Cellini, Simon Bocanegra i Lucia de Lammermoor. Més tard també el vaig veure en el Liceu amb La Forza del Destino, Cavalleria Rusticana i Pagliacci. Sap greu dir-ho, ara que ha mort tan jove, però haig de ser honest i ho diré. No estava precisament entre els meus tenors preferits. Què hi farem? Això és molt personal. Descansi en pau. I ara el sentirem en un Verdi jove i Lombardi a la prima crociata. La mia Letizia Infondere, mateixa orquestra i director que abans.
Dove vorrai, ma non va.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Ara parlarem d'un director, el responsable d'aquesta interpretació barroca tan elegant i refinada que veu de sentir. Era l'obertura de l'òpera Berenice de Georg Friedrich Händel, interpretada per l'English Chamber Orchestra, dirigida per Raymond Lepard. Efectivament, aquest director anglès, gran especialista en música barroca, va morir el proper passat dia 22 d'octubre a Indianapolis, als Estats Units. Havia nascut a Londres l'11 d'agost de 1927, tenia, per tant, 92 anys. Director i clavecinista, va estudiar a Bath i a Cambridge. Va estar estretament lligat a l'orquestra anglesa de cambra des de la seva creació, al 1960. Les seves edicions d'òperes barroques foren considerades polèmiques, però també foren molt importants per introduir les principals obres del període al públic en general. Així, ja tan aviat com el 1962, va presentar la seva producció de l'Incoronazione di Popea, de Monteverdi, a Glyndebourne. Fins al 1980 va dirigir bàsicament orquestres angleses, però a partir d'aquell any va desenvolupar una gran activitat en els Estats Units, dirigint òpera en el Met, a San Francisco i a la New York City Opera també. I ara anem a sentir la deliciosa Dansa dels Herois, d'Orfeo d'Euridice de Gluck, amb la London Philharmonic Orchestra.
Thank you.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Oh!
Hem sentit l'ària cabaleta de Riccardo del primer acte di Puritani de Bellini, A per sempre, io ti perdei, bel sogno beato. Era l'orquestra de la Scala dirigida per Tullio Serafin, i qui cantava era el cèlebre baríton italià Rolando Panerai, que va morir com Lepard el 22 d'octubre a Florència. Havia nascut a prop d'aquesta ciutat, a Campi Bisenzio, el 17 d'octubre de 1924, és a dir, que acabava de complir els 95, tot un veterà, eh? Va estudiar a Florència i després a Milà, i el seu debut fou el juny de 1946 en el Teatro Dante de Florència, com a Enrico a Lucia di Lammermoor. Només tenia 21 anys. L'any següent guanya el concurs de Spoleto i ja debuta en el San Carlo amb Mosè in Egitto, i el 1951 fa l'Escala amb Madame Butterfly. Però abans, el 1949, havia debutat ja en el Liceu amb I Puritani. Gairebé 50 anys més tard, el vaig poder veure com a dulca mare en un elisir que es va fer en el Victòria mentre refeien el Liceu. Tenia més de 70 anys, l'home, eh? Tot un exemple de longevitat artística que ha durat fins entrat al segle XXI. Ha cantat a Covent Garden, al Met, a les òperes de Viena i París, a la Fenice, Festival de Salzburg i un llarg, etc. I amb 87 anys, el 2011, encara va cantar el Campanello i Giannis Chicchi a Gènova. I aquest mateix 2019, també a Gènova, va fer la regia d'un altre Giannis Chicchi, estant actiu fins als seus darrers dies. Ostres, si ho sap el Plàcido Domingo. Fora bromes, amb un repertori del voltant de 150 títols, el nom de Rolando Panerai, és el d'un dels millors barítons de la segona meitat del segle XX. Mític, fins i tot, diria. Amb ell se n'ha anat un veritable gran de l'òpera. I fins aquí arribem avui. I us deixaré amb un darrer fragment interpretat per Panerai. És sogno o realtà? El monòleg de Ford de l'acte segon de Falstaff de Verdi, amb l'Orquestra Filarmònica de Viena dirigida per Herbert von Karajan. I us dono cita pel proper programa. Ara mateix. No us ho podeu perdre. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Stessa. tu l'hai da sorte, quella brutta parola in cor mi torna, e torna. Bue, t'avrò le fusa corte, le corna, le corna. E poi li accoppio. Io scoppio. Vendicherò.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.